Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El segon testimoni a declarar aquest dimecres al judici del procés al Tribunal Suprem ha estat Albert Royo, que va ser secretari general del Diplocat des del 2013 i fins a l'aplicació de l'article 155. Royo ha declarat després de Jaume Mestre, responsable de difusió internacional de la Generalitat, contra el qual la Fiscalia ha demanat que s'actuï per fals testimoni.
Con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
El jutge Marchena ha advertit el testimoni i la defensa ha volgut contextualitzar la seva declaració.
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Perdone, señor presidente. Creo que también habría valorado en algún momento el límite en el que las preguntas pudieran generarle una situación perjudicial incluso para el propio testigo.
Sin duda, tiene usted toda la razón.
Segon dia avui dimecres que la comunitat educativa de l'escola Badalona Port talla el carrer de la indústria arran de l'atropellament d'un pare abans d'ahir. Ràdio Televisió Badalona, Marc Martínez.
Bona tarda. D'entre els compromisos municipals hi ha la incorporació immediata d'agents cívics per regular les entrades i sortides de l'escola i noves bandes rugoses que facin frenar els vehicles. Adrià Díaz és coordinador de mobilitat a l'Ajuntament de Badalona.
Podem dir que aquests agents cívics ja s'han incorporat, per tant ara, després d'una formació d'unes setmanes, ja comencen a treballar. Ara cal que el coordinador del districte, la regidora i la Guàrdia Urbana s'asseguin, decideixin quines prioritats dins del districte hi volen tenir, i jo considero que aquesta és una de les prioritats. Per tant, podem assegurar pràcticament un 95% que sí que els tindrem. El repintat d'aquests passos i el tema de la instal·lació de reductors. Són reductors que són vedents, com els que ja tenim aquí, que es veuen alguns.
De la seva banda, l'Associació de Mares i Pares perseguirà que es facin passos elevats del paviment per garantir que tots els cotxes circulin a 30. Antonio Gutiérrez és membre de l'AMPA de l'escola Badalona Port.
Sensación agridulce porque esta mañana nos hemos encontrado aquí con dos agentes cívicos y con una patrulla de la Guardia Urbana por primera vez en muchos meses. Nosotros pedimos, por ejemplo, que se hagan los pasos de peatones elevados con el trabajo de la BRIMAN, de las brigadas estas municipales de actuación rápida, y bueno, ahí hay un poquito de disconformidad por parte de, no sé si gobierno técnico.
La víctima de l'atropellament de dilluns en un semàfor proper a l'escola està estable a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Ruti.
I seguim amb la Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Garriga ja ha finalitzat les obres de recuperació de 13 quilòmetres de camins que amb els forts aiguats del passat mes de novembre van quedar malmesos. Uns treballs que han permès anivellar i compactar els principals camins que connecten els diversos nuclis de població que té el municipi de Garrigàs. Uns camins que, a causa d'aquestes fortes pluges, havien patit esvorancs i esllavissades. L'alcaldessa de Garrigàs és Pilar Bosch.
Llavors, en aquests 13 quilòmetres de carretera, el que s'ha fet és, s'hi ha passat la màquina anivelladora, s'ha fet moviments de terra, en alguns llocs s'hi ha fet aportació de terra, diguem, de pedra petita nova, per poder tapar els forats que hi havia, i també perquè quedés el paviment més fort i aguantés més, i aquests són els treballs que s'han fet.
Uns treballs de recuperació de camins que han afrontat el municipi de Garrigàs amb el seu pressupost, però que des del consistori no descarten demanar les ajudes que s'ofereixen des de la Diputació de Girona per tal de sufragar part de la inversió que s'ha fet amb aquests treballs.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Moltes vegades els mitjans de comunicació, els periodistes, diem que les administracions generen departaments inútils, que sobrecarreguen les seves estructures de sous i de oficines que no serveixen per res. I quan ens toca explicar-ho, no s'acaba mai d'entendre. Bé, doncs avui hem trobat un d'aquests exemples que explica molt bé la inutilitat de determinats estaments de l'administració pública. Fixeu-vos en aquest titular. El Tribunal de Comptes qüestiona la transparència del Consell de la Transparència. És inútil? És de ser inútils o no és de ser inútils? És a dir, el Tribunal de Comptes ha agafat el Consell de la Transparència, se l'ha mirat i ha dit, no, és que sou, no sou transparents. És que no només no és que feu la feina, és que no sou ni transparents amb vosaltres mateixos. Com voleu reclamar la transparència de les comptes si vosaltres no sou transparents? Resulta que des de fa 3 anys no tenen president, perquè l'anterior presidenta doncs, va traspassar i no han escollit president. No han fet públics ni tan sols els diners del seu pressupost, ni com els gestionen. De fet, hi ha places de vocals que estan pendents des de fa mesos i ni els convoquen ni expliquen què pensen fer. Vaja, que l'òrgan encarregat de vetllar per la transparència de les institucions és de l'òrgans més opacs que té ara mateix les institucions públiques. De fet, l'única no donen dades de les institucions, és a dir, no donen dades aquestes dades que hauríem de tenir tots al nostre abast, no? com es paga, com va el pressupost, com s'està amortitzant els sous dels polítics i tal, no només no ho donen, sinó que a sobre els únics que treballen són dos funcionaris que reben anualment gratificacions de 15.000 euros per fer la seva feina. Vaja, de les qüestions més opaques que hi ha a l'administració pública. Això explica el que de vegades us diem des dels mitjans de comunicació, que les institucions públiques es sobrecarreguen d'estructures de manera excessiva i sense massa sentit, més enllà d'aconseguir un titular o posar quatre amics. D'això n'haurem de prendre nota, ja que aquest any i d'aquí uns mesos tenim unes eleccions i jo crec que seria interessant tenir-ho present a l'hora de votar. En tot cas, feu el que decidiu. Nosaltres el que farem des d'aquí és explicar-vos-ho i mirar de reflexionar-hi cada tarda. Com esteu? Ben trobats. Arrenquem el far d'avui dimecres, un dimecres dia 13, un dimecres que ha començat grisot, amb temperatures més baixes i amb plugims en algunes zones del país. Sens dubte notícia, perquè feia ja moltes setmanes que no plovia en alguna d'aquestes zones. Salutacions d'en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, també de la Judit Castells, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de la Isabel González i del Josep Maria Cano. Fins a 7 amb tots vosaltres. Vinga, anem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs com dèiem, dia gris a la costa central catalana, amb una mica de vent, temperatures més baixes. Bé, una situació que sembla que s'ajunta, s'alinea cada any en la que ens trobem, encara hivern, per cert. Parlem-ne, i ho fem amb en Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, molt bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Re important, però, re greu, ni davallades importants de temperatura, ni grans ventades, ni tan sol pluges torrencials, eh?
Bé, com dèiem, el front no ha estat massa intens, no ha portat gaire coseta de nova, però sí que ha portat precipitació a punts del Pirineu, del Prepirineu. De fet, ara mateix fins i tot trobem alguna precipitació al quadrant nord-est a causa de la formació de nuvolades, ja que hi ha més aire fred en altitud. I al litoral, aquest matí hem tingut ruixats, de fet, a l'observador de la xarxa d'observadors meteorològics, a la zona franca hi ha hagut calamars.
Oh,
per tant,
sí?
Sí, hem tingut aquesta sorpresa, que no l'esperàvem pas, però vaja, en principi, fora d'aquesta calamarsada, doncs, en general, les precipitacions han estat febles.
Ja m'imagino els nens de les escoles de la zona franca al carrer mirant-s'ho perquè ni ho recordaven de que caigués calamarsa, perquè realment portaven molts mesos sense pluges i evidentment tan fortes com aquesta, eh? Això portava i arrossegàvem.
Sí, exacte, ha estat força sorprenent. I bueno, hem tingut aquest front doncs, que ens ha portat aquesta sorpresa.
Escolta'm, això passa ràpid, eh? Demà passat recuperem.
Sí, ja demà s'imposarà l'estabilitat meteorològica i de nou, per tant, farà sol al centre del dia i la temperatura pujarà en general. Si bé encara hi haurà algun cop fort, també als dos extrems del litoral de vent, i també hi haurà... la mar encara estarà una miqueta moguda amb maró, tot i que en general predominarà la marejol de cara a la tarda.
I l'estat de mar quin serà? Bueno, marejol, maró, ja m'ho has explicat una mica, eh? No ens mourem massa de per aquí. No, pensava ara, per acabar, aquest vespre s'esperen pluges a Barcelona? No, eh? Ni pluges, ni plugims, ni res, eh?
No, en principi ja ha creuat el front, per tant, la tendència és que la nuvolositat minvarà en general, Tot i que encara demà al matí pot estar una miqueta més ennuvolat, però vaja, poqueta cosa, i la tendència, doncs, que s'imposi el sol a la tarda, i ja parlarem divendres, dissabte i diumenge de cel serè, poc ennuvolat, temperatures altes, que fins i tot podrien arribar als 25 graus al cap de setmana. Per tant, tenim uns dies per davant que els podem gaudir, i ja de cara de la setmana que ve, doncs ja veurem que els models indiquen alguna pertorbació entre enmig de la setmana, però poca cosa en general.
Doncs veurem finalment com es pinta el cap de setmana, que pinta molt bé, i que aquesta nit l'única pluja que hi hagi sigui una pluja de gols al Camp Nou per part del Barça. Gràcies, Sergi, que vagi bé.
Que vagi molt bé, adéu.
Fins després, a reveure.
Connectem amb l'actualitat.
I, evidentment, avui encara ressona l'actuació de la Unitat Central Anticorrupció dels Mossos d'Esquadra, que, de fet, estaria investigant diferents expedients d'obres públiques a l'Ajuntament de Deltebre durant els mandats del 2017 i el 2015. Recordeu que hi va haver aquella actuació. Judit Castells, que en sabem avui?
La investigació està dirigida pel jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa i el cas se troba sota secret de sumari. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que el cas està obert des de desembre de 2017. Tot apunta que la justícia investiga alguns dels 32 expedients de contractació d'obres públiques, serveis i subministraments en els quals se va detectar anomalies per part de l'auditoria de gestió que va realitzar l'actual govern del PDeCAT en accedir a l'Ajuntament de Deltebre. Entre els contractes que presentarien anomalies hi ha el de subministrament d'aigua potable, el de l'enllumenat públic, la construcció i la concessió de l'escola Bressol Municipal, les obres de la zona Quinta de Riumar o la concessió de la residència de la gent gran. Els Mossos d'Esquadra van dur a terme ahir a l'Ajuntament de Deltebre un escorcoll que va acabar amb la detenció policial de 6 persones, entre ells l'exalcalde Gervasi Aspa i el secretari municipal, a més d'altres funcionaris i exfuncionaris municipals. Tots van quedar en llibertat en poques hores després de declarar davant la policia i a l'espera que siguin citats per la justícia.
Doncs veurem finalment què decideix el jutge al voltant d'aquest cas. Mentretant, a Barcelona, alarma per l'enderroc d'edificis amb amiant sense seguir cap mena de protocol, tal i com estableix la llei. Gravíssim, Isabel González.
És el cas d'unes naus industrials al carrer de Badajoz que es van enderrocar durant el passat mes de febrer, que tenien amiant en columnes, sostres i també vigues. L'enderroc es va fer, com dèiem, sense seguir els protocols que la llei estableix per garantir que el material no arribi al medi ambient. En cas d'haver-se seguit els protocols, haurien d'haver aïllat el buit amb una bombolla de plàstica les parts que contenien. Per part de l'empresa, ho neguen totalment, neguen a no haver seguit els protocols. L'Ajuntament, per la seva banda, diu que al rebre l'avís d'aquest enderroc, la visita dels tècnics de l'administració van poder comprovar que aquesta empresa disposava de tots els plans de treballs que atorga la Generalitat i que s'especificava, doncs, que eren enderrocs en el qual l'edifici contenia amiant. Per la seva banda, l'Associació de Víctimes de l'Amiant assegura que aquest no és un fet aïllat i que és habitual que aquestes empreses que es dediquen a la retirada de l'amiant ignorin aquests protocols de retirada. I avui mateix un treballador del metro de Barcelona, un treballador encara en actiu, assegurava que pateix una malaltia pulmonar, l'asbestosi, a causa de l'exposició a fibres de l'amiant. Ho ha explicat avui, acompanyat de representants del comitè d'empresa i del col·lectiu Ronda. Per la seva banda, TMB reconeix en un comunicat que s'han identificat alguns casos de manifestacions pleurals, però que en cap cas d'asbestosi ni d'altres patologies greus relacionades amb l'amiant, com hauria confirmat aquest treballador.
Amb aquest tema de l'amiant, falta determinació. Les administracions s'han de posar les piles i començar a agafar la qüestió per les banyes i prendre mesures efectives, més enllà de fer anuncis i fer protocols, no, comprovar realment que s'executin, i, evidentment, amb els treballadors i la gent que ha estat en risc, doncs començar a oferir solució a la seva malaltia. Greu, molt greu, sovint pateixen aquesta gent. N'estarem a sobre, Isabel.
I tant.
Vinga, fins després.
Fins ara.
I mentretant, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha demanat informació al Port de Tarragona i a l'AECUT pel vessament de boles de plàstic a la Pineda. demana aclarir si l'origen ha estat un succés ocorregut al mar o bé es tracta d'un abocament produït en línia de la costa. Daniel Rodríguez.
Sí, la petició demana que els dos organismes aportin dades relatives a les empreses i a les activitats que treballen amb aquests productes o que en fabriquen, així com les relatives també al trànsit dels mateixos que es va registrar en les dades precedents en aquest incident. També han demanat informació sobre els processos de càrrega i descàrrega de productes de plàstic al port. Un cop s'hagi rebut la informació requerida, es procedirà a realitzar inspeccions i també a valorar els esdeveniments ocorreguts per tal de determinar l'origen del problema i prendre les mesures pertinents perquè no es repeteixi. Des de la formació política Vilaseca en Comú, qui van denunciar el cas davant l'Agència Catalana de l'Aigua, s'han mostrat optimistes per l'obertura d'aquesta investigació.
I els ajuntaments i els consells comarcals del Pacte del Penedès Marítim esperen tenir demà una resposta positiva immediata per part del govern català pel que fa referència a les seves demandes sobre l'embaratiment dels preus dels peatges de la C-32. Ivan Fernández.
Finalment, demà està prevista una reunió entre una delegació del Pacte del Penedès Marítim i una altra del Departament de Territori i Sostenibilitat per tractar les reivindicacions que arriben des dels ajuntaments. De fet, des del Pacte del Penedès Marítim s'entregarà un document amb diferents propostes encaminades, sobretot, a assolir una rebaixa significativa dels preus dels peatges pels residents del territori mentre no arriba l'aplicació de la vinyeta a tot Catalunya com a fórmula compensatòria. Des del pacte s'assenyala que els municipis ja han tingut prou paciència i se senten decebuts perquè el passat mes de gener, quan s'esperava l'aplicació de la vinyeta, es van tornar a encarir els peatges. Per tant, ara esperen una resposta positiva a unes demandes que creuen perfectament viables si hi ha voluntat política. Escoltem Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Ha de ser una miqueta immediat alguna resposta perquè estem fa un període des de que es van apujar els peatges al gener, que hem demanat poder tenir aquesta visita, hem fet hi ha diverses reunions i, per tant, la proposta per part del territori és molt clara i per tant, el que demanarem és que això s'estudiï ja de manera immediata i es busquin mesures provisionals. No estem demanant la solució definitiva, sinó mesures provisionals que crec que es poden aplicar d'una manera relativament ràpida.
Les reivindicacions, però, no acaben en els peatges. El document que entregaran els alcaldes també assenyalen algunes propostes per facilitar una nova zonificació del transport públic, amb l'objectiu d'afavorir unes tarifes més econòmiques pels usuaris de Renfe, tant del Garraf com del Baix Penedès.
I la Fiscalia ha arxivat la causa oberta per l'1 d'octubre contra l'alcalde de Palafrugell, Cristina Cantal.
La Fiscalia de Girona ha arxivat el cas contra Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, investigat per delictes de desobediència, prevaricació i malversació per haver donat suport al referèndum. També han arxivat la causa oberta de l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, investigat per el mateix cas. Els dos batlles s'afegeixen així al de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, a qui ahir també se li va notificar l'arxiu de la causa. Coromines i Pi Ferrer han manifestat via Twitter que escoltar el mandat del poble no pot ser un delicte i mostren la seva preocupació per la situació dels presos i el judici al Suprem.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol la concessió de l'edifici de l'antiga discoteca Palm Beach per rehabilitar-lo i evitar la seva degradació.
La concessió, gestionada per Costes, era d'un particular al qual se li ha rescindit per abandonament de l'espai des que va tancar les seves portes l'any 2007 la discoteca. Fa unes setmanes, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, es va reunir amb tècnics de Costes per avançar els tràmits i fer el possible traspàs. En el cas que la concessió tiri endavant, el consistori assumirà els costos de remodelació i després obrirà concurs per a l'explotació de l'equipament. Així, l'antiga discoteca Palm Beach s'integrarà al recent remodelat Passeig Rius i Calvet, en el qual s'hi han invertit gairebé 3 milions d'euros.
Segueix la llum del far. Professions.
I avui anem a descobrir noves professions, a descobrir, a recuperar noves professions, i poca broma perquè avui l'Ivan ens proposa fer un viatge molt i molt lluny. Ivan Fernández.
I, de fet, per descobrir la professió d'aquesta setmana ens hem d'anar fins a Tarifa, fins a Cadis, perquè allà la biòloga marina Iris Enfruns està fent el virament de balenes amb l'objectiu d'estudiar aquests animals. Iris, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El període del virament de balenes ja ha començat o encara no?
Sí, de fet, allà es treballa des del març fins a l'octubre, més o menys, tot i que hi ha espècies que viuen allà durant tot l'any.
I aquest període canvia en funció del mar? Per exemple, a Vilanova i la Geltrú, l'associació Edmactum, no sé si la coneixes, doncs s'encarrega d'estudi el rorqual comú a la costa del Garraf, però el període d'estudi va de l'abril fins al juny, aproximadament. Com funciona allà?
Allà tenim 7 espècies en total, 4 d'elles són residents, que són dofins. Llavors també trobem el rorqual comú en allà a Tarifa, més a l'època d'estiu, però des de primavera a octubre es podrien veure rorquals. Després tindríem les orques, que són semiresidents, més al juliol i agost, que van darrere la tonyina vermella. I després tindríem els catxalots, que sobretot es veuen al maig i al juny, però al setembre també tenim una altra puntada del virament de catxalots.
Per tant, entenc que es treballa durant tot l'any pel que fa al virament d'aquests animals. Però quin seria el millor moment per poder alvirar balenes?
Per les balenes, que tècnicament seria el rorqual comú, sobretot a l'estiu. A principis de l'estiu trobem exemplars que surten del Mediterrani per anar cap a l'Atlàntic. Però és un alvirament més difícil perquè només estan de pas i costa més trobar-nos amb aquests animals.
És a dir, a l'estret de Gibraltar, que és on feu aquests albiraments, aquest estudi, les espècies que podem trobar només estan de pas. Aquí, per exemple, a la costa catalana, s'ha trobat que el rorqual comú ve a la nostra costa principalment per alimentar-se. No sé si és el mateix cas o no allà.
No, en aquest cas el rorqual comú no s'ha pogut descriure encara que s'alimentin allà. Sempre que els veiem, o majoritàriament sempre que els veiem, estan navegant cap a l'Atlàntic, de sortida.
En tot cas, aquest albirament es fa amb un objectiu. Quina és la finalitat de la vostra investigació?
Bé, nosaltres sempre creiem que l'educació és una manera de donar a conèixer els animals i l'entorn, fa que la gent ho vulgui protegir més. Llavors, donar a conèixer sempre facilita la conservació d'aquestes espècies.
Com a biòloga marina, Iris, l'estret de Gibraltar parlàvem que podem trobar diversitat d'animals. No sé si es podria considerar fins i tot una joia ecosistèmicament parlant, l'estret.
Sí, totalment. Tot i que, per exemple, fa un parell d'anys es va veure una llobarta, una balena amb gep, que és una cosa molt estrany, però de tant en tant van aparèixer espècies diferents que no serien les 7 típiques. I després doncs, també hi ha taurons, hi ha peixos, hi ha aus marines, és zona de migració. Llavors és una zona molt interessant.
Per tant, per això que m'expliques, entenc també que cada any, cada estudi canvia en el sentit de que apareixen noves espècies també.
Exacte, nosaltres igualment ens centrem en les espècies que més residents cada any, però sí que és veritat que podem notificar, diguéssim, doncs, espècies diferents que ens podem trobar a l'estret de Gibraltar. Igualment és una zona de pas i el mar, per sort, no és tancat i ens podem trobar doncs, amb aquestes sorpreses de tant en tant.
I aquesta investigació és curiós perquè la feu conjuntament amb turistes doncs, que també volen veure balenes i que decideixen doncs, pujar a la barca amb vosaltres. Per tant, entenc que al mateix temps que investigueu, doncs, també aquesta investigació serveix per conscienciar la gent sobre el mar i tot el que l'envolta.
Exacte. Poder sortir al mar durant tantes vegades, tantes sortides al dia, ens permet doncs, recollir una quantitat molt gran de dades i tot això és el que ensenyem i expliquem durant les sortides. I a part, també, per exemple, un punt molt important són la contaminació pels plàstics, en el qual també hi fem bastant... Li donem bastanta importància degut a la problemàtica que ens trobem doncs, amb els animals, sobretot els cetacis, que molts doncs, insereixen aquests plàstics i poden acabar morint. Els cetacis molts mengen calamars, que és molt composible amb una bossa de plàstic surant, llavors acaben ingerint això. Hi ha centres de recuperació on, per exemple, les tortugues marines que arriben als centres de recuperació d'allà, que és més fàcil tenir totes dues marines que et puguin sortir endavant, el 100% de les defecacions que fan porten plàstic.
Doncs, Iris, ens quedem sense temps, però moltíssimes gràcies per atendre'ns i quedem emplaçats més endavant per seguir coneixent la teva professió. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans d'arribar a dos quarts, avui acaba el plaç perquè el govern de Quim Torra, el govern de la Generalitat, segueixi la norma dictada per la Junta Electoral Central i retiri els llaços grocs de tots els edificis de la Generalitat de Catalunya. Tots, no només el de la plaça Sant Jaume, sinó també les seves delegacions i conselleries. Anem a Girona. Cristina Cantal, els llaços estaven penjats fa una estona?
Sí, i a la seu de la Generalitat de Girona encara s'hi pot veure també la pancarta a la façana que posa llibertat, presos polítics i exiliats. De moment, tot continua igual, no s'ha tocat res.
Daniel Rodríguez, a Tarragona.
Doncs també a les diferents seus de les delegacions de la Generalitat a la ciutat de Tarragona, de moment encara hi són, i pel que ens comenten, l'ordre hauria d'arribar d'una instància una mica més amunt, de la plaça Sant Jaume de Barcelona.
On, per cert, encara pengen els llaços grocs a la plaça Sant Jaume i a les conselleries que hi ha a la ciutat de, a la ciutat de Barcelona. I a la zona del Garraf, per Vilanova, Ivan...
En el cas del Garraf, aquest matí a roda de premsa preguntaven a l'alcaldessa de Vilanova, Neus Llobera, si fos ella Quim Torra, si hauria de treure els llaços grocs dels edificis que depenen de la seva administració. Doncs bé, ella ha dit que sí, que els hauria de treure, però mentretant aquí a Vilanova no s'han tret els llaços grocs de la façana de l'Ajuntament ni tampoc de la resta d'edificis.
Doncs ara que fas referència als ajuntaments, Ciutadans reclama que aquesta mateixa norma s'apliqui també als consistoris. Veurem si finalment la Junta Electoral Central segueix aquesta petició i també ho proveeix als ajuntaments. Arribem així a dos quarts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a dos quarts de nou del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclòs amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Potser és massa aviat, digue'm amb franquesa si et va bé. Puc passar més tard o anar al bar d'aquí al costat. Fer temps, per mi no pateixis, si vols pots fer la teva. I jo vaig fent, ja no queda gaire, crec que una capsa plena. És un moment, veig que heu repintat portes i finestres de blau cel. No tinc passet, però un glob de cervesa me. Si estic molt millor, fa un mes que vaig trobar feina de forner. No estic pas sol, em veig amb algú de Berga. Fa poquet i al costat del llit tenen
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs avui demà es fa a Mallorca el 7è Congrés Nàutic. És una trobada on hi participen 3.700 empreses i on bàsicament el que es farà serà buscar el futur, establir les bases d'allò que ha de ser la indústria nàutica al llarg dels propers anys. Es fa anualment i és una trobada on el que es fa i serveix per una miqueta prendre-li el pols, prendre-li la temperatura a un sector nàutic que mira el futur sota els paràmetres de la sostenibilitat, la innovació, l'emprenedoria, el creixement i la internacionalització. Un sector que, tal com ens explicava ahir, una de les persones que estan avui assistint en aquest sector nàutic, l'Antoni Tió, actualment és un dels clústers o un dels contenidors més importants de futur del nostre país. Veurem si finalment aquesta visió optimista que ja explicàvem al programa es reflecteix també a les conclusions d'aquest 7è Congrés Nàutic que s'està fent a Palma de Mallorca. Deixeu-nos saludar a aquesta hora de la tarda al senyor Carlos San Lorenzo, que és secretari general de l'ANEM, que és qui organitza aquest sector, aquest Congrés Nàutic, i que representa d'alguna manera és l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques. Senyor San Lorenzo, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
Gràcies per atendre'ns i suposo que ja en marxa, no sé si un congrés que arriba sota l'optimisme i sota bons auguris, o no?
Bueno, sí, ho esperem, sense dubte. Ja és la 7a edició, esperem més de 400 empreses que ja estan inscrites, i bueno, amb molt contingut i amb un any electoral per davant. Per tant, esperem que hi hagin també sorpreses bones per al sector.
De fet, s'espera, i ahir en parlàvem precisament, tal com vostè diu, s'espera que aquest any es pugui, aprofitant que hi ha eleccions, donar una empenta amb un sector que és cantera de treball, cantera econòmica, cantera de futur, però que no acaba d'arrencar, almenys al nostre país.
Sí, sens dubte. Jo crec que portem els darrers quatre anys, que anem incrementant, van deixar la crisi al punt d'inflexió, que va ser el 2013, i a partir d'ahir van incrementar cada any en 4-5% aproximadament, però no és el que necessita aquest sector. Jo crec que necessitem més, però avançar molt més fort, perquè la projecció que tenim per davant és molt més forta. En això el que vull dir és que ens tenen que veure amb un sector industrial, amb un sector que, bueno, que darrere d'un barco hi ha moltes persones treballant, hi ha laminadors, electricistes, mecànics i un turisme de qualitat. Això és el que hem de transmetre a l'administració, als polítics, i cada volta jo crec que som més conscients d'això, no? Per això vam presentar l'any passat l'impacte econòmic del sector i, bueno, esperem que enguany porten propostes concretes, que és el que necessitem, més fets i menys propostes.
De fet, és un sector que està canviant i està canviant molt, moltíssim. Aquests dies hem pogut, d'alguna manera, recollir, no?, aquesta realitat, aquest canvi de paradigma, no? Passem de la propietat a l'ús, no? De pagar per tenir a pagar per usar, i això condiciona ja no només els usuaris, sinó també les instal·lacions portuàries, els fabricants, els que fan manteniment. Tot ha de canviar al llarg d'aquests propers anys.
Sí, sens dubte. Per exemple, dos dades que jo crec que són molt relevants, no? El primer és que durant la crisi, o sigui, des de l'any 2008 fins al 2018, el 50% de les empreses del sector són empreses noves, són empreses que estan recent constituïdes. Això és molt important perquè estan donant un canvi molt fort al sector. Estem en un sector amb una transformació molt important i una transformació també no per part de les empreses, sinó per part del consumidor. Estem veient clarament que el que t'estaves comentant, no? Que l'economia de l'ús està desplaçant a l'economia de la propietat, i això és una qüestió que jo crec que hem d'aprofitar i hem donat una oferta a esta potencial demanda que tenim que agradar, que tenim que contentar.
El que passa que, si em permet, aquí falta, hi ha una pota que falla, i és la pota usuària, és a dir, l'usuari numèricament no és molt, que diguem, és a dir, falten usuaris, cal apropar la nàutica a la gent. Les empreses estan fent un gran esforç, els ports, els llogaters, no? Però falta gent que s'incorpori a aquest sector.
És de veres que, efectivament, és de veres que tenim un problema greu, jo crec, a nivell cultural, perquè, bueno, salvo de zones geogràfiques molt concretes, n'hi ha molt de recorregut per davant per a despertar a la ciutadania, pues bueno, per a saber que tenen per davant un mar per a explotar i per disfrutar, no? I esta cultura marítima és la que hem d'aconseguir. Sí que és de veres que cada any, per exemple, un dato que crec que és relevant, s'expedixen més de 50.000 títols nàutics. Això vol dir que hi ha petència nàutica. O sigui, petència nàutica hi ha, sense dubte. El problema està que aquesta petència nàutica hem de, pues bueno, hem de contentar-la amb algun tipus d'oferta de sector, no? Que és el que tenim que profunditzar. Per tant, jo crec que, bueno, tenim molt recorregut encara per davant. La petència i les ganes jo crec que estan ahí, però encara hem de fer molt de treball.
I les administracions, hi va haver una certa decepció, no? Es van, amb aquesta darrera modificació de la norma, perquè no, ni de llarg ha liberalitzat, per exemple, les matriculacions, no? Un tema que aquí a Espanya es penalitza amb impostos i que la resta d'Europa doncs no es fa, no? O, per exemple, sí que s'ha donat més eslores i més cavalls a alguns títols, però, en canvi, s'ha penalitzat altres qüestions relacionades amb la nàutica. Falta que les administracions, més enllà de dir que bonitos sois i que viu lo hacéis, facin un pas endavant. Almenys aquesta és el que recollíem aquí parlant amb la gent del nostre sector.
Sí, sí, o sea, totalment. Jo crec que necessitem fets i no promeses, i això és molt important. Sí que hem de dir que, per exemple, administracions com a Foment, Direcció General de la Mina Mercant, o, per exemple, el Ministeri de Treball, són administracions més actives, però després tenim, pues, bueno, per exemple, el problema més greu que està patint el sector, que és la fiscalitat, que és el sector amb la pressió fiscal més greu, no de tota Europa, de tot el món. Vull, jo crec que realment el que fa car un barco no és el barco, sinó són els impostos, perquè és un 33% d'impostos en embarcacions superiors a 8 metres d'eslora, i això és un freno que ens impedeix competir en igualtat amb uns altres destins d'Europa o del món. I això, pues, bueno, no t'ha sentit. O sea, no t'ha sentit un impost que és totalment anacrònico, de pràcticament cap tipus de recaudació, però, bueno, és un freno molt important. O sea, estem perdent temps. O sea, és una qüestió que no t'ha sentit avui en dia. I, bueno, és molt important al Congrés. Anem demà a presentar una novetat que jo crec que és molt rellevant. No és una bona notícia, és una bona iniciativa. Esperem que es convertisca en una bona notícia. Però és una bona iniciativa.
I quina serà, si ens ho pot avançar?
Preferim.
Val, molt bé. Ah. Jo li pregunto, no, i vostè digui el que
no,
puc.
No, estàs perfecte. Però bueno, anem a fer com a patronal unes accions, jo crec que molt rellevants, que esperem que tinguin uns resultats pues, bueno, que no siguin molt llarg en el temps i que siguin, pues, molt bons per a tot el sector. Però, bueno, qüestió de temps, que demà ho comunicarem a tot el sector.
Doncs ja li avanço que ja pot esperar la nostra trucada, quan ho sapiguem, ja pot comptar que li farem la trucada. Escolti'm, deixi'm fer-li un parell de qüestions més i el deixo seguir amb el Congrés.
Sí, tranquil.
Vostè ha estat designat ambaixador marítim de l'Organització Marítima Internacional per l'Estat espanyol, ho va ser l'any 2017. La Mediterrània, amb navegació, és un mar molt peculiar, molt particular. No sé si realment s'està sent curós i s'està sent just amb la navegació en la Mediterrània en tots els àmbits, ja no només en el d'esbarjo, sinó també en el professional.
Jo crec que no és suficient. És la meva sensació. Jo crec que es pot fer molt més de lo que s'està fent. Podem concretar ja qüestions ja més objectives, però sens dubte crec que hi ha molt de recorregut i hi ha molt per fer. O sea, no crec que s'hagi fet tot el que s'ha pogut fer. És la meva opinió,
Per tant, cal treballar i cal treballar força. Doncs, escolti'm, estarem atents. Bé, han començat avui, demà tenen presentacions importants. Perdó, han començat demà comencen.
Demà comencen, a les 9 i mitja del matí.
Sí, tenia aquí l'horari, comencen amb la inauguració a càrrec de Francina Armengol, que és presidenta del govern de les Illes Balears, i a partir d'aquí tot un decalatge de propostes que no sé si en un dia podran resoldre, en un dia i mig, en dos dies, de fet, fins al dia 15 al migdia. Donarà temps o no?
Bueno, lo important jo crec que és concretar exactament quins són els objectius que es marquen com a sector i a partir d'ahí ja tenim temps per a treballar-los, no? Però jo crec que l'important del Congrés és concretar exactament els objectius i els retos més importants de sector, no? com a patronal i com a sector econòmic. I que puguem transmetre exactament aquests objectius a l'administració, fer el lobby que tenim que fer com a patronal i començar a treballar, que és el que hem de fer. Vull dir, congressos són dos dies, però el treball són 385 dies a l'any, així que no parem.
Per tant, aquí es tracta de posar les bases i a partir d'aquí, durant l'any, que s'estableixin els contactes que es considerin oportuns.
Exacte.
Doncs, Carlos, li agraeixo molt que ens hagi atès, senyor San Lorenzo, que tingui un bon congrés, una bona trobada, i si li sembla, estarem atents al que allà es proposi, a les conclusions, sí. I ens en farem ressò.
Moltíssimes gràcies a vosaltres,
Que vagi molt bé, a reveure.
Molt bé, bona tarda.
Igualment, molt bona tarda. Doncs comença demà, comença el dia 14, demà dijous, i divendres estarà a les Illes Balears. Està previst que el tancament es produeixi divendres a 3:45 de la tarda, i pel mig, doncs, bé, reflexions tan interessants com, per exemple, aquesta que està prevista que faci el senyor Anton Costas, que és enginyer tècnic, industrial i economista, sobre la previsió econòmica del sector nàutic durant aquest any 2019 i el 2020. Durant aquests dos anys, una miqueta, quina és la previsió, per tant, quines són els paràmetres en els quals s'haurà de moure aquest sector al llarg d'aquests propers mesos. Estarem atents a aquesta presentació a la qual feia referència, evidentment, des d'aquí ens en farem ressò. Com sempre, el FAR, amb qüestions relacionades amb el mar, amb la navegació i amb la nàutica, i pendents de qualsevol novetat que es pugui dur en aquest àmbit.
El destacat de la jornada.
I ahir, més de 80.000 docents, que es diu ràpid, més de 80.000 mestres del nostre país estaven convocats a les eleccions sindicals. Hi havia eleccions sindicals al sector del professorat. I no és broma, o no és per menys tenir-lo, perquè de fet és un sector clau en les mobilitzacions de caire social. Fixeu-vos, sovint les vagues generals o les vagues que s'organitzen es llegeixen, es fa la lectura en clau d'impacte, sobretot en el món educatiu. A més, és un sector molt mobilitzat i molt actiu en les seves reivindicacions. Doncs ahir hi havia eleccions en aquest sector, amb el risc de que hi haguessin canvis importants, i home, hi han hagut canvis importants, no en la representació majoritària del sector del professorat, que ha tornat a recaure novament en l'USTEC, però sí en el paper que han començat a jugar noves entitats sindicals, com és, per exemple, l'Intersindical, que per primera vegada participava d'aquestes eleccions i que s'ha situat com a tercera força més votada darrere de Comissions Obreres, que ha rebut un important revés electoral a l'hora de recollir el suport dels professors. En tot cas, al capdavant de les reivindicacions del professorat, com a mínim durant els propers 4 anys, i seguirà havent la USTEC Estès, en concret en Ramon Font, que és secretari general de la USTEC Estès, i si us sembla, donat que té transcendència sobre molts dels que ens escolteu, perquè al cap i a la fi qui més qui menys té, si no un fill, un net o un nebot escolaritzat, saludem el nou i recentment renovat secretari general de la USTEC Estès, que és en Ramon Font. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Perquè la USTEC, com explicàvem ara fa un moment, no només ha revalidat la confiança majoritària dels mestres del nostre país, sinó que, a més, ho ha fet amb més recolzament que no pas a les darreres eleccions del 2015.
Sí, 4.000 vots més, que per nosaltres són un aval de la nostra lluita, del nostre compromís durant aquests 4 anys i també un aval a la nostra independència, tant econòmica com política, no? Perquè hem tingut posicionaments que no han enquadrat ben bé amb cap partit polític i això ho valora molt el professorat, no? Que tinguem una independència sindical, que si hem de demanar pressupostos de l'Estat per un millor finançament amb ensenyament, independentment del clima polític, doncs ho hem demanat. Que l'1 d'octubre vam considerar que el referèndum era aquell dia el moment d'exercir el dret a l'autodeterminació. I clar, si busques coincidències plenes amb alguna força política no les trobes, no? Perquè hi hauria dissonàncies segures. I llavors també el saber això, que som un sindicat amb 40 anys, amb molta afiliació i amb molta... I això és el que ens fa ser independents sindicalment. Nosaltres fins i tot ens paguem el lloguer dels locals, no volem ni locals que puguin cedir-nos, perquè el que volem és tenir, allò que diuen que qui té el cul llogat no seu allà on vol, no? I jo crec que això el professorat ho valora molt.
I, de fet, deixa'm, ara que parles de professorat, deixa'm posar-lo com a exemple. És a dir, el compromís i l'afiliació del professorat amb els sindicats, en el cas de l'USTEC, que sou els majoritaris, però també s'ha de posar en valor la resta de sindicats, el compromís i, sobretot, la participació en aquestes eleccions sindicals en aquest sector concret del nostre país, jo penso que s'ha de posar en valor, és molt destacat. Pràcticament em costaria trobar un altre àmbit professional on hi hagués tant compromís i tanta participació en unes eleccions d'aquest caire.
Sobretot, no ha estat fàcil, perquè, clar, pensem que són 2.300 centres educatius, hi ha 80.887 electors, i això l'administració no ens ho ha posat gens fàcils, perquè, per exemple, hem arribat a un 42,80% de participació. Això és el mateix percentatge de participació que tenien al País Valencià, per exemple, abans de les eleccions d'aquest 4 de desembre, no? A les darreres eleccions que havien fet. En canvi, aquest 4 de desembre doncs, van arribar a un acord, no?, amb el govern de posar una mesa electoral a cada centre. I la participació el 4 de desembre al País Valencià no va ser del 40%, va ser del 73%. Mm. Això aquí no ens ho han deixat fer i creiem que l'administració està obstaculitzant l'exercici de les llibertats sindicals en aquest sentit, no? Afavorir, no ens ho han posat fàcil i tot i així de no posar-nos fàcil que a 2.300 centres havien de votar només amb 633 meses, doncs que la participació sigui d'un 42,80%, quan hi havia centres que estaven a 40 quilòmetres de la mesa, i això requereix una militància molt alta per anar a votar, fer 40 quilòmetres en cotxe, això crec que tothom ho reconeixerà, doncs pensem que en aquestes condicions la participació sí que ha estat alta, del 42,80%.
Ramon, hem acabat el període 2015-2019, període complicat, sobretot per qüestions bàsicament polítiques. Fins al 2015 ho van ser per qüestions sobretot econòmiques, no? Aquesta per qüestions polítiques, tot i que les econòmiques no s'han recuperat. Aquest període que començarem ara, que comencem ja, des d'ahir que es va fer l'escrutini del 100%, aquest 2019-2023, com ha de ser? I quins haurien de ser els eixos principals, penseu, des de l'USTEC, sindicat majoritari, pels quals hauria de caminar l'educació i l'ensenyament del nostre país?
Els eixos són la reversió de les retallades d'una vegada per totes i posar el finançament al dia del sistema educatiu que la societat vol i es mereix, no? Que estem a un terç del que diu la mateixa llei d'educació de Catalunya, que el professorat encara no ha revertit les retallades en les condicions laborals que van patir amb unes condicions molt dures i que se'ns deia que era de forma extraordinària i estem al 6è any de creixement econòmic i encara no s'han revertit. El tema de la segregació escolar ha de ser un tema perquè això afecta les condicions de treball, però sobretot afecta el model de societat que volem. I el model de societat que volem nosaltres és una societat igualitària on es doni realment la igualtat d'oportunitats, que ara mateix no s'està donant per culpa de la segregació escolar. I que, a més, aquesta societat no es pot permetre el malbaratament de talent que s'està produint a causa de concentrar la societat, diguéssim, als infants de sectors socials doncs, més desafavorits en els mateixos centres escolars. Això és un problema. I llavors hi ha un altre front que tenim obert, que és el decret de plantilles, la manca de democràcia en els claustres, i que això és un tema que s'ha d'abordar també, i entenem també que els resultats electorals nostres són un aval del professorat a aquesta política que nosaltres ens hi hem oposat frontalment.
Hi ha un element d'aquestes eleccions sindicals que no vull deixar passar, i és el fet que, tot i que no ha quedat com a segona força, sinó com a tercera, la intersindical, que no tenia representació, ha entrat en força amb 47 representants, no? Fent un sorpasso, per entendre'ns, a Comissions Obreres, que n'ha baixat força. D'alguna manera, això creieu que us obliga a tenir-los presents i a establir diàlegs també amb l'intersindical?
Sí, nosaltres ja... Bueno, ells van convocar una vaga, de fet dues, la del 8 de novembre i del 17 i la passada del 21 de febrer, i nosaltres li vam donar suport en aquesta vaga i hem treballat conjuntament. El que passa és que ells ensenyament no tenien gens de presència, no? I ara entren, tenen una tasca molt complicada, que és començar a fer sindicalisme sense tenir experiència sindical, i això ells ho tindran complicat, no?, en els propers 4 anys, per lo que és el dia a dia d'un sindicat, perquè un sindicat, al final, la feina nostra bàsica és defensar els drets dels companys i companyes i els nostres propis drets, evidentment, no?, que nosaltres som un sindicat del professorat i estem per això. Llavors, això, quan no tens cap experiència, aquesta càrrega tan important de confiança que ha rebut el sindical CCC, per ell serà un repte, no? Nosaltres creiem que amb les coses que hem anat fent se'ns ha marcat el camí, doncs, que nosaltres hem fet les coses que tocava, i entenem que per això hem guanyat de manera tan clara les eleccions, no? Que gairebé tripliquem els resultats de la segona força, no?
Per tant, tindrem 4 anys més d'USTEC amb lluita, amb lluita per una educació pública de qualitat i evidentment al nivell del que requereix el país. I si ens permet, Ramon, seguirem molestant-te de tant en tant i establint contacte amb tu per seguir aquest dia a dia del món de l'educació i de l'ensenyament, que certament ens preocupa i que creiem que s'ha de posar a la portada de tots els informatius.
Doncs per mi és un plaer, perquè crec que els mitjans locals són molt importants de cuidar-los, i és el que permeten una societat sana i més complicada de manipular, no? Perquè de vegades les grans corporacions, no, de mitjans de comunicació, doncs, poden mantenir molt una línia, i les ràdios locals i la premsa local és molt important per la democràcia.
I nosaltres t'ho agraïm. Ramon Font, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins després. Que tornarà novament a ser el màxim responsable, el cap visible dels sindicats d'ensenyament, i que, per tant, doncs seguirà aprofitant i seguirem donant des d'aquests micròfons la possibilitat de poder arribar a totes les famílies i explicar les seves propostes. Per cert, Cristina Cantal, tenim novetats al voltant de qüestions que portàvem a l'antena en temps de titulars, eh que sí?
Exacte, perquè en el mateix dia que hem conegut que s'arxivava el cas contra els alcaldes de Palafrugell i Olot, investigats per delictes de desobediència, prevaricació i malversació per haver donat suport al referèndum, la Fiscalia Provincial de Girona ara es querella contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Saiz i Puigdemont, per presumptes delictes de desobediència i prevaricació. Aquí la malversació no hi té lloc, a motiu, però, també de l'1 d'octubre. I recordem que ahir, com us dèiem també en titulars, es va arxivar la causa oberta contra Joan Martí, alcalde de Santa Coloma de Farners. I bé, doncs anirem seguint els casos per saber com evolucionen, i molt curiós això de que quan un dia s'arxiven, sí, doncs s'obrin d'altres.
No, i a més és molt curiós també el fet de que per un mateix fet se'ls imputin delictes diferents, no? En aquest cas que m'explicaves, els delictes són diferents als que se li imputaven a un alcalde d'una altra localitat pel mateix fet, cosa que no s'entén, no?
Sí, sí, aquí la desobediència i la prevaricació estan tots els casos, però en el cas dels d'Olot i Palafrugell hi havia també malversació, cas que contra Lluís Saiz i Puigdemont, que és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, doncs no s'ha manifestat en la querella per escrit.
A veure si és que anem provant, eh? La sensació és que a vegades anem provant, aviam si som capaços de mantenir un delicte que els iguali a tots. Provem aquest, no ens surt, doncs bueno, amb aquest altre ho provem d'una altra manera. I la qüestió és empurar la gent, eh? Una mica. La sensació és que l'objectiu és que quedin tacats, eh? Em sembla que estan buscant això. Cristina, si hi hagués alguna novetat, evidentment ens ho fas saber.
Ho anirem seguint i donarem veu aquí des del FAR.
Escolta, em vaig a fer-te una pregunta trampa, vale? Quina és...
Ui.
No, bueno, trampa no, és una pregunta que ja m'imagino la resposta, però bé, en tot cas, anem a fer veure que no me l'imagino, va. Cristina, quina és la teva vila marinera catalana preferida?
L'Escala.
Ja m'hagués estrenat.
Soc molt fan de l'Estartit, també, ho haig de dir.
Ah, veus?
Ara em mataran, però soc molt fan de l'Estartit, també.
Ostres, no m'ho diguis, això, sí? Ara...
Home, sí, aquelles platges planes que pots anar tirant en dintre, i et sents allà al mig i encara tens mig cos cobert, i compte que jo faig poc més d'un metre i mig. Vull dir que això ja costa, però sí, la platja de l'Estartit, la veritat és que tenim paratges preciosos, perquè hi veien les Illes Medes.
Home, sí. Això és meravellós. Sí. Doncs, escolta'm, aquesta és la pregunta que fem a tota la gent que escolta el FAR i que vol concursar cada tarda amb nosaltres. Si voleu saber quin és el concurs, atenció, perquè la pregunta és aquesta que li feia jo ara a la Cristina. Quina és la vostra vila marinera catalana preferida? Catalana, eh? No us n'aneu. La Playa de la Conxa, no. Que, per cert, es diuen de les més maques del món. No. Catalana. Quina és la vostra vila marinera preferida a Catalunya?
Participa.
Exactament. Què us oferim entre totes que participeu? Doncs sortejarem un menú de temporada doble al restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar. Atenció, restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar serà on sortejarem aquest menú de temporada doble entre totes les persones que hi participin. Com ho podeu fer? Doncs enviant-nos el missatge a través del FAR FM, tant a Twitter com a Facebook.
A jugar!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El pes del cel que vam deixar enrere, la llum que vas visitar, saps que no podria tornar. Així tens la mà, agafa'm i mirem endavant. tenies les claus, no vam poder entrar. Castells en runes, escuts i anses timbals, les pedres i l'edat, i en tiscles frondosos, sents la brisa a les ones, agafat ben fort, pansides les fulles, la mel agrada...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.